Muchas gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte. Chao.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El Consell de Ministres aprova avui definitivament la llei del tabac, que ampliarà els espais sense fum, inclourà també les terrasses dels bars i restaurants o les piscines, entre d'altres. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional, perquè entre en vigor, però, caldrà encara l'aval del Congrés dels Diputats. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol acaba aquí la seva feina amb una llei que amplia els espais on no es podrà fumar, terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure o piscines, entre d'altres. Fa 20 anys que la llei no es toca i ja també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats. I pel que fa als menors, a banda de prohibir la venda de tabac, com ja passa, també serà sancionable el consum, és a dir, la policia podrà multar menors que enxampi fumant. Les sancions lleus aniran de 200 a 600 euros i en els casos més greus arribaran als 10.000, perquè totes aquestes mesures entren en vigor, cal, però, que la norma tingui el suport d'una majoria al Congrés i serà necessària almenys l'abstenció de PP o Junts. Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Marta Prat.
Les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts hora durant el 2025, segons la memòria anual de l'entitat que les gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia. Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé el 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents a diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellòs 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor, una xifra una mica inferior a la setmana anterior.
I pugen a prop d'un miler els morts d'Ebola a la República Democràtica del Congo. A més, hi ha més de 2.400 casos confirmats per aquest brot que es va declarar el 15 de maig i que afecta fins a 5 províncies d'aquell país. El mateix Institut Nacional de Salut alerta que és insuficient el seguiment dels contactes de casos que s'està fent i que cal reforçar la vigilància per evitar la propagació de la malaltia. Aquest brot té una taxa de letalitat del 40% i l'Organització Mundial de la Salut l'ha qualificat d'alt risc.
Després d'una primera detenció, els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de moro de Soses, al Segrià. L'Ajuntament de Soses demana que no es difonguin rumors sense confirmar. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia. El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. Els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà, o pot fer, un màxim de 72 hores. L'arrest es va fer ahir a primera hora de la tarda a Soses mateix. Sandra Marco és l'alcaldessa del municipi.
També estem molt agraïts a Mossos perquè en menys de 48 hores han pogut localitzar amb aquesta persona, amb aquest jove de gairebé 19 anys, que no entenem què és el que li ha pogut passar pel cap, una persona que no és del poble, no és nascuda a Soses, que pràcticament jo crec que poca gent el devia conèixer, ens hem quedat molt sorpresos.
Recordem que el cadàver de la dona va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar a casa. A Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Yeah.
I als esports amb l'Ernest Macià.
L'Espanyol juga aquest vespre el segon amistós de per temporada davant del Pau de la segona divisió francesa per a l'Alt Empordà. Serà 8:15 en directe per Esports 3. El Tour de França reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segon al mig del recorregut. Pogacar segueix líder amb més de 5 minuts a renda sobre Evenepoel. En bàsquet, el Kitz Anas Manresa no renovarà el seu base David Duke Jr., que ha jugat 10 partits al tram final de temporada. Colby Jones es perfila com a un dels jugadors que a finals d'aquesta setmana el club podria anunciar de cara a la propera temporada. Celebracions ahir, prop de 2 milions de persones van celebrar el títol de campions del món a Madrid. A la Cibeles hi va haver celebració, hi va haver també acollida a la Sarsuela i a la Moncloa dels campions. Leo Messi ha felicitat aquesta matinada la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida a través d'un missatge a les xarxes socials on diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut tant dels fans com també de tot l'estaf tècnic. D'altra banda, la FIFA investigarà les picabaralles que hi van haver al final de l'Espanya-Argentina.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Arriben les segones rebaixes de la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes de la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
No ho comparteixo.
El que he dit?
No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
L'esport no fa vacances a l'estiu.
Tampoc a Catalunya Ràdio.
Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
També del Girona i del Sabadell.
Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
A més del mercat de fitxatges.
Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
I love to hit the beach in the summer when the sea is blue and crystal clear.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Miriam del Río, què tal, com estàs?
Bon dia.
Vinga, nou capítol dels viatges per patir amb la Miriam, ja ho sabeu, periodista especialitzada en temes culturals i històrics, autora de 2 llibres sobre el turisme d'arc, el turisme fosc. Aviam, faràs patir avui o no? De l'1 al 10 em faràs patir?
No, patiment. Ja, sí, sorpresa, sí.
Ai, o sigui ja ho veig a venir. Vinga, per on comencem? La ruta de
Vinga, avui marxem a propet, va, Sicília.
Sí? Sicília, va. I què hi trobem a Sicília? Què ens portes a veure? Ui, quin somriure! Ja, si somriu, ja amb aquest somriure sorneguer, dic, i tant, que patirem.
Sí, home, anem a unes catacumbes.
Veus? És que, clar, podem anar a fer un cafè a unes catacumbes.
Home, sí, no? Sí. També et podria portar, doncs, a, jo què sé, un amfiteatre, sí. Podria portar una plaça molt maga, prendre sí. Un cafetó, però et porto a les catacumbes. Doncs vinga, si vens amb mi, vas a catacumbes.
Exacte. Vinga, anem a les catacumbes de la mà.
Vinga,
justament veurem o explicarem les catacumbes dels caputxins, de Palerm.
Ah, això anava a dir,
Palerm, que és una ciutat que m'encanta, l'estil de Nàpols, una mica bruta, una mica caòtica, però té aquest encant decadent.
Palerm no hi ha estat, però Nàpols sí, una mica no, molt caòtica.
Doncs diria que és més que Nàpols, sí. És més heavy, sí. Home, si has superat Nàpols, Cecília, vull dir, Palerm la podràs superar. No pateixis, tranquil. Bé, doncs bé, les catacumbes dels caputxins a Sicília són unes criptes subterrànies que van ser excavades pels mateixos frares, ho van fer ells mateixos. La crònica del lloc, fixa't que és molt interessant, tot i que el museu va obrir als anys 50, la història es remunta al segle XVI, quan els frares del convent van decidir momificar un dels seus membres, que se l'estimava molt, el senyor Silvestro Gubbio, per qui els habitants de la ciutat sentien com molta devoció. I aquest fet va servir per atreure una gran quantitat de pelegrins que arribaven a la ciutat, tots encuriosits, per veure què passava amb aquest senyor, que l'havien momificat. Senyor, Es va posar tan de moda que els frares van adoptar el costum de momificar-se tots en morir. I és un hàbit que al final es va acabar estenent entre els palermitans que volien ser preservats de la mateixa manera.
I les mòmies es poden veure? Es poden visitar?
Vaja, sí, es poden veure. Sí. és més, no és que es puguin veure. És que, atenció, no és un cementiri corrent, aquest. A les catacombes de Palerm els cossos estan a la vista, sigui penjant verticalment de les parets, sostinguts en l'aire amb filferros o col·locats en posició horitzontal.
Perdó, penjats com si fos un pernil?
No, exactament. És com si, per exemple, t'agafessin de la part del darrere del coll amb uns filferros i et pengessin com si fossis un quadre. Sí, no com un pernil.
Però està penjat del sostre, això és el que vull dir.
No, estan penjats de les parets. Com si pengessis un quadre, doncs penges una mòmia. La mateixa, la mateixa idea.
Sí.
Aleshores, clar, això és molt, molt sorprenent, perquè no t'imaginaries, en aquest lloc, com està, a més, que hi ha 8.000 cadàvers. Imagina't.
Ah, sí, 8.000 cadàvers tots penjant.
Penjats, alguns en posició horitzontal. Estan dividits per categories, per sexe, per categories socioeconòmiques, per exemple. Les sis cambres que hi ha dintre les catacombes separen sacerdots, nens, monjos, professionals de tot tipus, homes, dones,
persones grans. Si algú ha sentit a la sintonia de les notícies, l'hem sentida, no? Ha passat alguna cosa, Isma? Bueno, és igual. Vull dir que això que és que parlem de catacombes i em poseu coses estranyes, jo ja m'espanto, Jo ja m'espanto.
T'espantes molt ràpid.
Sí, ja que no ens coneixem, vull dir, sí, jo sóc una mica puroc. Perdó, Míriam, que
t'ha tallat. No passa res. Més a més, pensa que a Palerm és costum deixar escrit en el testament la roba amb la qual vols que t'enterri, bàsicament. Així, com era d'esperar, a les catacumbes trobem frares amb el seu hàbit, però també militars amb l'uniforme de gala, les dones verges suposadament vestides de seda blanca brodada. És bastant impactant i bastant colpidor veure tot allò, perquè a més, és molt autèntic i no és que no estigui preparat pels turistes, perquè sí, hi ha un senyor de seguretat a fora, hi ha unes guixetes, etc, però quan entres és autèntic total.
Sí,
Sí, autèntic.
I sabem com els momificaven, Míriam?
Sí. Com ho feien, era bastant curiós. El procés consistia a deixar el cos en una cova d'ambient sec, 8 mesos, més o menys, perquè el cadàver expulsés tota la humitat possible. Després es tractava amb un bany de vinagre i s'exposava, diguem-ne, al sol perquè poguéssim finalitzar aquest procés. Aquesta tècnica solia deixar a les mòmies amb unes ganyotes estranyes i, diguem-ne, una miqueta desencaixades. Cosa que va contribuir a intensificar la ja prou macabra atmosfera de les catacumbes.
Però les catacumbes ja ho tenen.
Fixa't, t'he de dir una cosa, Freddy. Mira que he visitat llocs, he anat cap amunt i cap avall, per tot el món, he vist coses que de vegades voldria oblidar, però un dels llocs més dark que jo he visitat mai no està tan lluny. I és aquí, a Sicília. Sí, eh? O sigui, és molt impactant, perquè és el que dic. La gràcia del lloc és que és autèntic, no està adaptat al turisme. És a dir, les catacombes estan plenes de pols, fa fortor d'humitat, els cartells que indiquen el nom de cada mòmia estan manuscrits, estan escrits a mà. Com? No és que és molt autèntic, és divertit en el sentit de que no trobes un espai preparat pel turisme, sinó que trobes un espai que te'l deixen veure a tu. No t'han fet...
No està molt massificat, encara.
No està molt massificat i té l'encant de l'autenticitat.
És claustrofòbic, una mica, o no?
No, per res.
Es baixen... Les catacumbes, vull dir, quan fan baixar...
Però no és per res, eh? No.
Hi ha nens momificats, deies abans.
Sí. Entre les mòmies resulta especialment colpidora la mòmia d'una nena, la Rosalia Lombardo, una nena de 2 anys que va morir el 1920 i que els seus pares van voler momificar per conservar-la com més temps millor. La Rosalia està preservada en un estat excel·lent i va ser l'Alfredo Salafia, un embalsamador i taxidermista de l'època, el responsable d'embalsamar-la, utilitzant un sofisticat mètode que no sabem del cert exactament quines són les quantitats, però sembla que consistia aquest procés a substituir la totalitat de la sang per un concentrat de sals, d'àcids, fornalina, alcohol i glicerina. I la veritat és que és un treball espectacular, perquè tu mires la mòmia de la nena i dius, és que sembla que està dormint, pobreta.
Ostres.
És molt autèntic, no?
Doncs aquest és el sortia la paraula, ara. A Palerm,
Les catacombes?
Ara, home, em sortia... No sé per què em sortia Panteó. No, Panteó no. Les catacombes...
Tot està molt lligat,
sí,
al final.
Sí, una mica, sí, aquestes coses de respecte als morts. Les catacombes, ara sí. De Palerm, la primera etapa del viatge avui de Turisme d'Arc amb la Míriam, dels viatges per patir. Anem als Estats Units, va. Això sona a sud, eh? Sud dels Estats Units, no?
Vinga, va, que això t'agrada més, ja.
Sí, on ens portes, sí.
Vinga, va, Tennessee.
Home, Tennessee.
Memphis. Molt bé.
Home, qui ha estat? A Memphis, sí?
Sí. Graceland, segur.
Vaig anar a Graceland i vaig anar al... Crec que on em portes tu ara.
A Memphis?
A l'hotel... És l'hotel Lorraine, no?
Sí,
al museu. Aquí, eh? Crec que és la primera vegada, no m'hi he passat mai. Aquí he estat.
Comences a ser una mica d'art. Encara que no vulguis. Doncs sí, és una parada obligatòria si es visita Memphis, a Tennessee, al mític Hotel Lorraine, el motel, on el fatídic 4 d'abril de 1968 va ser assassinat el defensor dels drets civils dels Estats Units, Martin Luther King.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will...
A més, s'explica que aquest motel va estar-se allà, el Martin Luther King, no perquè sí, sinó perquè era dels que a l'època acceptava persones negres que no ho feien tots.
Exacte, era un d'aquests motels amigables amb la comunitat negra i que apareixien en aquest famós llibret, el Green Book. I, bueno, per la seva proximitat amb Bill Street, que és el bressol del blues, on hi havia molts locals, on hi ha encara molts locals de música en directe i sobretot també l'Extax Records, el famós segell discogràfic de música blues i soul. Doncs al motel Lorraine s'hi havien allotjat compositors i músics de la talla d'Aretha Franklin, Louis Armstrong, Ray Charles, Otis Redding, mentre gravaven a la ciutat. Però també, per exemple, jugadors de béisbol de la Lliga Negra, els Harlem Globetrotters, que eren també clients habituals de l'hotel. El tema és que, bueno... El Martin Luther King va ser l'hoste, diguem-ne, que va deixar més empremta, això està claríssim, no només per la seva fama, sinó per la força de la seva presència, el ressò dels seus ideals. Es va allotjar moltes vegades a Lorraine mentre visitava la ciutat i la primavera del 68 va reservar una altra vegada una habitació en aquest motel quan va acudir a Memphis per donar suport a la vaga d'escombriaires negres d'aquell moment. El Martin era al balcó de la seva habitació, al costat d'altres companys, estava comentant els següents passos a seguir en el suport de la vaga quan a les 18.01 va rebre un tret que li va impactar a la galta, li va trencar la mandíbula i dues vèrtebres cervicals. El projectiu es veu que li va rebentar la vena jugular i diverses artèries importants. És a dir, que el tret va ser fatal. I, bueno, el van portar a l'hospital, però poca cosa van poder fer per ell i a l'hora una hora després va morir.
I el responsable va ser aquell, com es deia?
James Earl Grey, exacte. Aquell, no? Sí, un franctirador, deien,
sí,
no?
Sí.
Sembla un segregacionista, sí, un llarg historial delictiu.
Des de l'edifici del davant, no?
Exacte. Sí. Sembla que tenia odi i aversió als moviments dels drets civils, va llogar una habitació, el que deies, a la pensió del davant. Tenia una visió molt directa del motel Lorraine i simplement va esperar que el King sortís. I'm a king bee, looking round,
I, evidentment, a partir d'aquí van sortir tot tipus de teories, eh? Sobre si va actuar sol, si era un complot...
Com
i totes
sempre.
Exacte.
Com sempre.
Exacte.
Que si era una possible conspiració per assassinar-lo, que van provocar... Doncs clar, imagina't, violentes protestes a moltes ciutats dels Estats Units... Bueno, l'únic condemnat va ser aquest senyor, el rei, que va ser detingut 2 mesos després de l'assassinat a Londres i va ser condemnat a 99 anys de presó. Va morir a la presó l'any 1998, als 70 anys, per complicacions derivades d'una ganivetada que li va fer un company. Que no sabem si bueno, li van clavar una mica en represàlia, va ser algun problema dintre, no ho sabrem mai.
El motel, que dèiem, el motel continua dret allà i, de fet, la façana o la part de fora és exactament igual que l'època.
Exacte, és que no, l'han mantingut tot igual i crec que és molt encertat, no? A l'exterior és tot l'edifici amb l'estètica dels anys 60, hi ha 2 grans cotxes, un Cadillac, un Dodge dels 50 i els 60 aparcats a fora. El lloc sembla realment atrapat en el temps i transporta immediatament el visitant, doncs això, als anys 60, i el motel, ara bé, per dintre, és totalment diferent. S'ha transformat, bueno, això ho van transformar, em sembla, als anys 90, en el National Civil Rights Museum, és a dir, el Museu dels Drets Civils,
Drets Civils,
no?
Sí.
Que trobo que és molt encertat, i totes les habitacions van ser adaptades per commemorar el llegat del Martin Luther King. Durant el recorregut del museu, doncs sí, es poden veure doncs, moltes coses, hi ha moltes exposicions que van guiant el visitant a través de tota la història, des de l'època de l'esclavisme fins a doncs, les protestes prèvies a l'assassinat del King. Es poden veure vídeos, mitjans interactius, escenografies... Bueno, és bastant interessant. Fins que tot el recorregut et porta fins a l'habitació 306, que és l'única que no s'ha alterat, que és la del senyor King, que va passar les seves últimes hores en allà, al costat del seu amic, el doctor Ralph Abernathy. S'han mantingut més o menys l'habitació, com la van deixar, amb el llit a mig fer, amb unes tassetes de cafè per allà mig tirades, te'n recordes? És a dir, trobo que és curiós i commemora, no?
I el museu està molt bé, eh?
Sí.
El Museu dels Drets Civils. El que passa és que és d'aquests museus, que aclapara una mica, primer, per la bestialitat de les coses que explica, i segon, perquè, clar, vol cobrir molt, perquè et cobreix des de l'esclavatge fins a la discriminació a les escoles, i és allò que comences, ho absorbiré tot, i quan ja portes 2 hores dius, jo crec que no puc retenir res més, ja, massa informació.
Sí,
i l'altra cosa que em va cridar molt l'atenció és que, clar, és un museu que t'hi estàs molta estona, realment. Llavors, quan acabes, et diuen, no s'ha acabat encara, ha d'anar a l'edifici del davant, i a l'edifici del davant la visita continua. I a l'edifici del davant hi ha un moment que et diuen des d'aquesta finestra és des d'on van disparar Martin Luther King. I penses, home, igual ens estem passant una
potser
mica.
No calia.
No calia dir-me des d'on van disparar
jo,
el pobre
exemple,
tio.
Jo, per exemple, quan vaig visitar el motel, aquesta part ja no la feien. Crec que l'havien retirat, com dir, no és necessari, al final, per entendre una mica tot. No?
En tot cas, després d'aquell de l'assassinat, el motel va continuar funcionant encara uns quants anys més. Eh?
Sí, però els propietaris no van tornar a llogar mai més l'habitació 306. I avui, doncs, a l'exterior de l'habitació hi ha una gran corona de flors blanques que penja al balcó. Te'n recordes que es veu on era, on estava ell? Doncs per commemorar on el van assassinar. I de fet, tot en aquest museu posa en relleu doncs, aquesta influència seva, no?, al llarg dels anys, a l'estil dels moviments que tenim avui en dia de justícia social, el Me Too, el Black Lives Matter, tot això, no? I pels Estats Units crec que és important que aquesta mena d'edificis es conservin. De fet, el Lorraine Motel era un dels allotjaments, com dèiem, que entraven dintre aquest Green Book, el llibre verd, oficialment titulat The Negro Motorist Green Book, que era una guia de viatge publicada anualment entre els anys 1936 i 1966 durant l'era de la segregació racial en què va estar vigent la doctrina de separats però iguals.
No igual, sí.
Però iguals. I aquest llibret va ser creat, i és interessant la història, per un carter de Nova York que pretenia oferir seguretat i llibertat de moviment a aquelles persones negres que viatjaven per carretera, perquè era complicada, era la vida en aquella època, i és una recopilació d'hotels, restaurants, gasolineres, salons de bellesa, barberies i altres negocis que eren acollidors amb la comunitat negra, no? I que és interessant conèixer tot això, perquè eren llocs refugis segurs, no?, pels viatgers i visitants que es movien pel país, i era una guia pràctica i necessària al sud, clar, on la majoria d'establiments blancs negaven el servei, però directament als negres, i a més els hi eren obertament hostils.
Sí,
no? De fet, Jo recordo que quan vaig acabar la visita a la botiga del museu, es podia comprar una còpia, no?, de l'últim Green Book, sí, que es va publicar, no? Sí, sí. I alguns exemples d'aquesta segregació, per exemple, són la segregació al transport. Els negres havien de seure's al fons de l'autobús i si no hi havia seient pels blancs, havien de cedir-lo. També hi havia segregació a l'ensenyament. Les escoles pels estudiants negres eren diferents de les dels blancs i gairebé sempre inferiors. Clar, les instal·lacions públiques, doncs, les fonts d'aigua, banys, bancs, hospitals, biblioteques, cinemes, lavabos, restaurants, tot estava separat per raça. Clar, evidentment, prohibició de matrimonis, sí, interracials...
Sí, sí, tot això és el que surt al museu i és molt interessant. Per això et dic que aclapar-ho una mica. Aclapar-ho una mica.
Però al final és curiós. I sobretot si això es pot lligar amb visionar la pel·lícula de The Green Book, que crec que és fantàstica.
Exacte. Vinga, anem a Nova Zelanda. On, de Nova Zelanda, la tercera etapa dels viatges per patir d'avui?
Anem a Golden Bay. A Golden Bay, que és una platja. És una platja. És un lloc on, malauradament, centenars de balenes acaben encallades any rere any i moren sense remei. Que ningú se sap ben bé què és el que passa, però en aquesta platja de Golden Bay, que és tot l'espai que es diu Farewell Spit, s'ha convertit en un enigmàtic cementiri on les balenes agonitzen durant hores, que és una cosa que no s'acaba d'entendre, fins que moren.
Però no se sap si és perquè es desorienten o perquè estan malaltes,
s'està estudiant. El més curiós és que d'aquestes morts també n'hi ha a Austràlia, a Xile, als Estats Units, però és que Nova Zelanda, que és un dels països on aquest incident és més bèstia, és més gran, no? És que no s'entén el per què. Doncs arriben totes en grup i van a morir a aquesta platja. S'han documentat casos des del segle passat i en la majoria dels casos es va intentar retornar els animals al mar, però inexplicablement tornaven a la platja, a morir. Ni se sap ni s'entén el perquè d'aquest comportament, però el que creiem que és clar és que és com un patró que es repeteix sempre, no? I que és cada cert temps. I és que les balenes són animals extremadament socials que tenen unes relacions molt estretes entre elles i sembla que si alguna està malaltona, doncs que la resta la segueixen, no? Els científics especulen que entre els grups que acaben a Farewell Spit podia haver-hi alguna balena, com dic, ferida o malalta. També pensen que és possible que el seu sistema d'ecolocalització, que funciona gràcies a la capacitat de percebre sons d'alta freqüència, pugui fallar, perquè es desorienten per l'oïda, perquè són capaces de detectar els cants d'altres balenes a diversos quilòmetres de distància. Però si resulta que hi ha un munt de vaixells passant per aquella zona, es poden desorientar i no perdre l'oremus. I també s'ha demostrat que els sonars militars interfereixen a les seves zones.
Ai, pobres. Hi ha altres hipòtesis d'això o no?
S'ha especulat fins i tot en anomalies magnètiques que creen les marees extremes durant la lluna nova, o les tempestes solars que poguessin explicar en part una mica per què es desorienta, no? O potser perquè simplement és una combinació de totes aquestes teories, no? Fluctuacions de temperatura, desorientació, disminució de menjar, alguna malaltia que provoqui que totes acabin a la platja varades i que després no puguin sortir. Però tot són hipòtesis, la veritat.
És que amb aquesta música ens està quedant una mica New Age, això, eh? És allò, falta que parlem així una mica i serà una ASMR, això. Veus? Això és una mica ASMR. Va, això passa tot l'any, Míriam.
Home, normalment entre gener i febrer, que és quan hi ha més voluntaris que van a aquesta platja perquè reben l'avís per l'arribada de les balenes i algunes aconsegueixen salvar-les, però, bueno, moltes moren.
És una llàstima perquè les balenes, ja ho hem comentat alguna vegada, són uns animals, vaja, molt interessants.
Sí.
Fora bromes, eh?
Sí, 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 ens queda molt per aprendre. De fet, tenen una vida similar als humans, com la balena blava, per exemple, els catxalots, que poden arribar a viure entre 75 i 85 anys, però atenció, perquè hi ha altres espècies que poden arribar a viure 200 anys, Freddy. 200 anys. De fet, el 2007...
Una balena pot arribar a viure 200 anys?
Sí, sí. És increïble, però és la balena boreal. Sí. Boreal. Mira, fa uns anys es va poder recuperar d'una balena un fragment de metralla del segle XIX. Que li havien clavat. O sigui, increïble. A la balena boreal es creu que va ser ferida, segurament, en una aleta. Aquest projectil se li va quedar una mica incrustat, no? Doncs viu a l'Àrtic i la característica que la fa més fascinant és que evita el càncer i pràcticament no envelleix.
Ostres.
Increïble. Per això, fa uns anys que hi ha un grup d'investigadors de la Universitat de Liverpool, al Regne Unit...
Hi ha algú analitzant-li l'ADN, a veure què en podem treure de la pobra balena.
Sí, sí, sí. Bueno, perquè s'han adonat que la balena és capaç de, diguem-ne, reparar el seu ADN.
Regenerar-se.
Sí, sí, sí. Sí.
Com, i com, això, com, doncs... com l'Obez, no.
Una mica. Bé, estan una mica aquest estudi en un estadi inicial, però, clar, pel tractament de malalties degeneratives en els humans, això és molt interessant, no? Però, desgraciadament, la balena boreal està en perill d'extinció.
Per això deia la pobra balena. És a dir, que molt a favor així de buscar remeis, però deixem-la estar perquè a poc està en perill d'extinció, pobreta. Doncs els viatges per patir, avui crec que és la primera vegada que m'has portat a un lloc on, o sigui, m'has proposat un lloc on he anat, o sigui que ens anem acostant cada vegada més.
Freddy, estàs venint el lado oscuro. El reverso tiene reverso.
Exacte. Vinga, gràcies, Míriam, la setmana que ve.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Moment d'estripar cançons amb la Pau. Com estàs?
Molt bé, molt feliç.
Aviam, de moment hem fet. Recordo els oients que no sapien, que saben que parlem de música, però igual desconeixen la finalitat. La nostra finalitat és ajudar el personal.
Exacte. Teràpia gratis, fàcil i ràpida.
Teràpia gratis i a la ràdio pública. El primer dimarts d'aquesta temporada vam proposar cançons per suportar una ruptura. El segon, cançons per afrontar una feina de merda, com li vas sentir un altre dia, parlant en plata. I avui què? Cançons per fer què?
Per començar de zero.
Per començar de zero?
Clar, diuen que començar de zero és impossible, perquè en realitat sempre ens enduem alguna cosa del camí, però és veritat que hi ha moments en què toca girafull. I quan això passa, una bona cançó, ben triadeta, pot ser l'empenta que necessitàvem per fer el primer pas. Ah.
undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate.
Sí, espera. Puja, que això és un tamasso. Ara ho dèiem abans, és a dir, hi ha cançons aquí, la publicitat ha fet un flac favor.
Exacte.
I aquesta ens la van colar amb anunci de Pantone, que a 2x3, Pantone sembla que era algun xampú, però és un tamasso, eh? M'agrada molt.
I per mi és com que hi ha cançons que et donen energia i després hi ha cançons que també et donen permís, no? Unwritten, publicada el 2004 per Natasha Bedingfield, és una cançó per mi, bueno, totalment... Jo ara m'he posat com a ballar-la, no?
Sí, tot, sortia com el... Sí.
I, bueno, és com una cançó que et dona permís també per equivocar-te, no? Per canviar de rumb, per escriure, doncs, la nostra història sense seguir cap guió.
Puja, que hi tornem, que hi tornem. Molt complicat fer una cançó així, jo crec. Ha de ser molt complicat, perquè que tot supuri optimisme i bon rotllo, hòstia, ha de ser molt complicat.
I un missatge com molt universal perquè més o menys tothom s'hi pugui sentir identificat, no? Vull dir que al final també, jo admiro la intel·ligència de les persones que han estat al darrere de la creació d'aquesta cançó, no? Perquè fa 22 anys que es va publicar aquesta cançó.
Sí,
i segueix sent com una mena d'himne, no? No sé, a mi em segueix això.
Visca
els cors!
Anava a dir, tu i els coros, a la que hi ha coros en una cançó...
És increïble! Feel the rain on
your skin. Enorme!
És que ho fa universal, al final, no? O sigui, quan hi ha més veus, ho fa universal, no?
Torna més
aquest discurs de dir... això és per nosaltres, no?
Que bo. Unwritten.
Després hi ha cançons que ens transporten també a un lloc concret i exacte. Aquesta que escoltarem ara, per mi, serà sempre la banda sonora d'una furgoneta plena de caixes, d'una carretera oberta i d'un dels compensaments més importants de la meva vida.
Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
L'ha enyorat, Pau Donés.
Ai, sí. A més, me'n recordo que aquesta cançó... Jo just va morir el Pau Donés i em va agafar tota la nostàlgia. Vaig agafar tots els seus discos, me'ls vaig emportar a la furgoneta i... en bucle. En bucle, però exagerat. I aquell dia, que una mudança, no?, un moment relativament complicat de la meva vida, me'n recordo que vaig obrir el cotxe, feia dies que no agafava el cotxe, vaig posar, saps allò, que engegues el cotxe i surt la primera cançó, i sona això.
De casualitat, eh?
De casualitat, no? Vull dir, el disc hi era, passa que és veritat que feia molts dies que no l'agafava el cotxe, no? I, bueno... és que és molt fort el poder que té la música, no? Vull dir que pot connectar-te directament amb una sensació, amb una emoció. I jo crec que el Pau Donés, en aquest sentit, tenia un talent molt únic, perquè són cançons molt planeres, molt senzilles, però molt profundes alhora, no? Llavors, és un llenguatge molt directe, depende, depende, de según cómo se mire, todo depende, vull dir, no?, com que ho podem comprendre tothom. I crec que és molt guai, molt difícil i molt necessari fer lletres que marxin una mica també del coco i de la intel·ligència, no? Vull dir, anem un altre cop a lo superficial, però no lo superficial tenint en compte, bueno, el llenguatge comú, el llenguatge de carrer, una miqueta, no? Que puguem entendre tothom.
Los caminos de tierra que el sol calienta, el aroma mañana y a fruta fresca, el canto de mi soledad sostiene mi alma al andar, la pone alerta. Uso el pasado como un escudo, piso la huella que otro anduvo, el campo transpira calor, mi cuerpo sostiene el valor y bailo con gusto. Me voy.
Me voy de casa. Natàlia Lafourcade, jo no sé si l'heu vist mai en directe, però jo la vaig veure l'any passat al Pirineu Sur.
Sí.
A més, ella sola, amb el disc nou, Cancionera, si no m'equivoco, que es diu. Mm. I és, o sigui, una manera d'omplir l'escenari. Ella tota sola, asseguda a una cadira. Vull dir que no estava ni tan sols de peu, no? Mm. A mi em fascina. Ella, a més, té un disc amb Los Macorinos, que tenen cançons més tradicionals, diguéssim. Mm. I em fascina com aquesta... Bueno, què et puc mostrar avui? Aviam, faré un disc més pop, te l'ensenyo. Avui vull recollir una mica cançons de la meva terra. Mira que te les poso per aquí. És com, bueno, Natàlia, amiga, digue'm com ho fas. O sigui, digue'm, si us plau, la recepta, ¿vale? Per tenir-ho tot, senyora. O sigui, fan.
Que és una barreja molt curiosa, no?, de ritmes. És a dir, aquesta barreja que tu deies abans ja no és només que sigui capaç de fer coses molt diferents, sinó que aquí hi ha un mix interessant, una fusió, això mateix.
Superinteressant, que al final, o sigui, com que al final combina ritmes que venen del folk llatinoamericà, no?, de la tradició, i li sap donar aquest caire més pop, no?, com dèiem abans amb la lletra del Pau Donés, no?, que té una manera més planera d'apropar-se. El pop és això, no?, moltes vegades el concepte pop s'infravalora, no? Mm. Com si fos algo senzill, i no és veritat, o sigui, és molt difícil fer una bona cançó pop que arribi, perquè implica acostar-te a lo popular, que del pop ve d'aquí al final, no? Mm. Llavors, a mi, o sigui, m'agrada molt com el discurs que té, i aquesta manera, amb aquesta instrumentació acústica i generant com una atmosfera bastant íntima, no? Trobo que la Natàlia Lafourcade té un talent molt especial per fer això. Carlos Ares.
Carlos Ares.
Crec que és el meu descobriment del 2024, 25, por ahí, por ahí. M'encanta. Això es diu Peregrino, I ell explica que és una cançó que va escriure després d'un procés de teràpia i de superació de l'ansietat, no? I parla una mica de la figura aquesta del pelegrí com una metàfora de totes les persones que busquen el seu lloc al món, no? És com, bueno, això de tranqui, estàs perdut, però jo també ho he estat, no?
Tirem endavant, no?
Sí, exacte. Créixer, aprendre els errors, reconciliar-se inclús amb un mateix, no? Perdonar-se i entendre que, pues, que encara que el camí sigui difícil, sempre val la pena continuar caminant.
El mundo en el que vivo creía ser ombligo siendo mío más primitivo logré llevarme bien conmigo quiero dormir tranquilo a la sombra de un olivo quiero sentir vertigo.
Jo penso que ha jugat molt bé les seves cartes, el Carlos Ares, no? Ell havia estat sempre la figura del productor amb altres artistes. I jo crec que amb aquest disc ell ha fet... O sigui, amb l'Antonio Miyagi, que és el productor del meu disc, l'escoltàvem moltíssim quan estàvem acabant de gravar el meu disc, com per inspirar-nos. I per nosaltres va ser com una cosa de dir anem a atrevir-nos a jugar amb coses de la producció, no? Com que la veu d'ell és una veu molt característica,
sí,
no? I a més, a nivell de producció, la juga posant-hi com una mena de delays i unes coses on... Yeah. No? Com que genera una sensació estranya. No sempre és agradable escoltar-lo, però és que potser també va d'això, no? Yeah. O sigui, com que no sempre ha de ser agradable i bonic escoltar música, no? A vegades també pot produir sensacions que t'ajudin a despertar altres coses, no? I jo crec que ell aquí, bueno, és un curro molt guai que ha fet i que l'ha sabut jugar molt bé i que crec que probablement el seu bagatge com a productor... Pues li ha donat molt a favor, no?, de tenir les eines, al final.
És curiós, no?, això que algú passi de productor a cantant. No em sona que n'hi hagi gaires, o sí?
Jo no sé si en conec gaire. Sí que conec que molts artistes s'han acabat fent productors com per produir-se la seva pròpia música, perquè tornem i la cosa és una mica precària, diguéssim, i la vida fem el que podem, els artistes, no? Però és veritat que és guai, no?, quan qualsevol figura que era l'ombra passa a ser la protagonista.
Sí.
Penso, que bé, tio. O sigui, me n'alegro molt que li estigui funcionant el projecte, no?, perquè... Penso, tu mereixes, tio.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los seis sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento. Querer vivir tres o cuatro vidas, ir donde lleve el viento. Ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas. Cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. Beber a morro, vasos medio llenos, quedarte sin batería. Cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato decente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos.
Cabecitas locas.
Ja està tot dit.
És per mi, aquesta cançó. Jo vaig pensar, gràcies, Mr. Quilombo. M'has escrit la cançó perfecta.
Sí.
T'ho agraeixo, li passaré a la meva família, vale?
I estaran d'acord, no?
Segurament, sí. I potser m'entendran una mica.
Això t'anava a dir, a vegades, aquestes coses. La música també va bé per
sí,
això.
Sí, total.
És a dir, que escolta això i així m'entendràs una miqueta més.
Jo crec que és una cançó perfecta, fresqueta, rotllo cantautoret, tranqui, amb tocs de pop molt fresca que serveixen per validar que podem començar de nou, que està molt bé, que la decisió que has pres és la que tu has pres i que, per tant, és la correcta i que si has de tornar enrere, tornaràs enrere i ja està, no? Això és una cançó del disc Cortocircuitos, de l'any 2019, de Mr. Quilombo, com deia, i a mi m'encanta.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia.
Todo cambia.
Todo cambia.
Això sí que és un himne i un
hit. Sí, exacte.
Això és una cançó de Julio Neumhauser i aquesta és una versió amb Maciel Neumhauser també.
Sí.
La va escriure als anys 60 i jo crec que és també com un exemple d'aquesta cançó que generació rere generació ha anat agafant una nova vida, no? Vull dir que potser no parlem d'aquestes cançons tan de tradició oral, sinó que ja han pogut ser gravades i així, però que és molt guai quan això, quan les cançons evolucionen, no? En veus d'una altra persona.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Deies que és dels anys 60 aquesta cançó, eh?
Mm-hmm.
I ha anat sobrevivint,
diguem. Ha anat sobrevivint i jo crec que la versió que la va popularitzar més, diguéssim, és la de Mercedes Sosa. Canvia la instrumentació, no?
Sí,
i canvia la veu,
per
no?
Sí, sí.
És com, bueno, o sigui, cadascú se la porta una mica al seu territori, no? I sí, és la gràcia de dir, mira, jo deixo la meva cançó, fes el que vulguis, sí, no? Que també em sembla un acte de generositat supergran, no? De
total,
dir, transforma-la,
total,
no?
A veure, puja una mica més, dins-me.
Preciós.
Sí, em flipa bastant això de que hi hagi cançons que vagin aguantant amb els anys, amb diverses versions.
Sí,
alguns els hi canvien completament, és com si canviessin la manera de vestir i tot això.
Que aquesta és la feina de la producció, al final,
sí,
no? De dir, bueno,
sí, això pues... alguna vegada, em recordo que de les primeres vegades que parlàvem d'això et vaig dir, què fa un producte?
I és vestir una cançó, no?
Sí,
que al final...
o desvestir, segons
com. O desvestir-la, exacte, yeah, no? Vull dir, normalment la feina de l'artista és enviar pues, una maqueta, que diem, no? I que pot tenir més o menys vestit, segons l'artista vulgui. I jo sóc molt partidària de que si confies en el productor, no?, que és un acte de confiança, doncs que tu vagis amb les teves idees clares, però que deixis que l'altre el vesteixi, que per això també és la seva figura, no?
Però jo t'ho vaig preguntar una vegada, no fa una mica de... no sé si dir-ne ràbia, eh?, però de dir, escolta, la cançó l'he fet així.
Clar.
A mi no em toqui
sí,
res
sí,
més.
Sí.
Però clar, entenc que tot en un bon equip, amb una bona feina d'equip, si tot va bé, tot suma.
És una batalla d'egos, al final. És així, artistes
no?
del món que ens esteu escoltant, ho sabeu, i si no ho sabeu ja us ho dic jo.
És així, una batalla d'egos.
Llavors, jo crec que tu a l'estudi has d'anar amb la feina feta, prèviament, de dir, jo això ho tinc molt clar, i això no.
Yeah.
No. En plan, jo et vull per això, a tu, productor, però això ho tinc molt clar. La meva cançó és així i vull que vagi per aquest camí. No? Llavors,
és a dir, hi ha coses que són, o que tu te les agafes com a innegociables.
Exacte. Sí,
és a dir, que m'hi posis un altre instrument, val, però no em diguis aquest tros accelera-ho, perquè aquest tros jo crec
no
que ha de tenir el tram.
Sí, i és un exercici de dir... em reafirmo amb lo meu, que és molt important.
I ara, i seguim, faig un parèntesi, però és que a mi m'interessa molt sempre el procés de composició d'una cançó. I al revés, és a dir, quan hi ha algun productor que et dona una idea, hi ha una part de tu que pensa, cago en cony, per què no se'm va acudir millor?
Absolutament. Clar! L'ego!
Sí, sí,
tot
sí,
el
sí.
rato, és que està allà, tucu-tucu-tucu-tucu-tucu.
Jo a vegades passa també en el nostre gremi, eh? Jo una vegada li vaig dir que el millor lògic que pot donar un, no sé si un músic o un periodista, és tant de bo aquesta idea se m'hagués acudit a mi.
Total, i que el guai és reconèixer-ho, senyors i senyores. Vull
exacte,
dir, o sigui, anar
exacte
i dir-li, uà, tio, m'encanta, sí, tant de bo ho he portat jo. Gràcies,
clar,
no?
Clar.
Perquè el que faràs és fer créixer la meva cançó.
Clar.
Llavors...
En fi, reprenem. Estem parlant avui amb la Pau de cançons per ajudar a començar de zero, i clar, doncs, començar de zero vol dir todo cambia. Hem fet un parell de versions d'aquesta, i encara n'hi ha alguna altra, no?
N'hi ha una altra que per mi és, bueno, simplement la confirmació de que les cançons passen els anys però continuen, i és la versió de Nahuel Penici.
Canvia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelo. que la fiera. Cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
És que la gent, l'audiència hauria de veure les cares de la Pau quan hi ha aquests canvis, i comparteixo, perquè és veritat que hi ha aquestes coses, a més és que jo ho visc com a aficionat,
clar,
de dir, no saps ben bé per què ara hi ha un moment que t'emociona, no?
Sí.
És a dir, jo tenia una mica parlada els segons començaments de les cançons,
clar,
no? Aquest ron així.
Total,
no?
Total. Sí, sí. I el més fort de tot és que Nahuel Penisi és un guitarrista sec.
Oh, no sé.
El que canta, ell és guitarrista i toca amb la guitarra recolzada a les cames, diguéssim. No?
Oh, que bo.
Sí,
llavors, així és com plana.
Plana, exacte.
Ah, caram.
La porta recolzada a les cames, toca així. Jo us recomano molt que veieu el vídeo, que el busqueu, perquè està gravat com en un estudi amb un baixista i una percussionista. Jo he tingut aquesta cançó en bucle.
Amb aquesta versió, eh?
Però exageradament, o sigui, molt, i m'ha inspirat molt per fer coses, per dir... m'atreveixo, no?, a fer aquests canvis que dius, ui, ara, això? Però quan ho escoltes en un altre, dius...
Oh! Nahuel Penisi, la versió de Todo Cambia.
Sí. I tot canvia, i alhora tot es transforma.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe.
Una altra d'aquestes, que...
Una altra, karaoke.
Sí.
Puja, Isma, no està bé.
Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Jorge Drexler, quin tio.
Jo crec que és, o sigui, és un geni, no? Vull dir, estarem d'acord que... Jo crec que té la capacitat de convertir idees complexes en cançons senzilles, no? O sigui, per mi el Drexler és això. I que si l'escoltes parlar, és com... Uala, senyor, però quantes coses sap vostè, no?
Exacte.
I de tots els temes,
no? El que dèiem abans, de dir, m'estàs començant a fer ràbia una mica...
Sí, no? Deixa una mica de coneixement per l'altre, tio!
Exacte. Sí, sí, és veritat.
I aquí, a Todo se transforma, agafa el principi de l'oasia, el res no es crea, res no es destrueix, tot es transforma i el converteix en una, bueno, una reflexió superbonica sobre l'amor, els records, els nous inicis, no?
Mm.
Jo valoro molt això, no? Com segueixen sent lletres delicades, molt pensades, no? Una veu relaxada, una música cuidadeta, és aquesta cosa pop... sí, aquest pop que a mi m'encanta.
Aquest delicadet, eh?
Sí.
És a dir, sense estridències.
Sí, sense estridències. Jo cada vegada més m'estic convertint en una senyora que vol fer-se la seva infusioneta i a l'estiu una aigua d'hibiscus amb uns glaçonets, posar play a un disc.
Planasso, eh?
De principi a final.
Això mateix, planasso.
I cuidar el seu or i les seves gallines.
Planasso.
Això és el que jo vull a la vida.
Jorge Drexler. Que volies acabar amb Jorge Drexler, també, no? Una
sí.
mica?
Perquè ara fa poc ha publicat un disc que es diu Taracà, que és un disc que neix del dol, però també de la celebració de la vida. Mm. El va escriure després de la mort del seu pare, bueno, com una mena d'eina per convertir el dolor en música. I el que és més guai de tot és que el títol és un joc de paraules que prové de l'expressió rioplatenca d'estar acá. Estar acá, taracà.
Taracà.
Ser aquí, no? Viure el present una miqueta. I alhora evoca el so del tambor chico del candombe uruguaià, no? Aquest taracà, taracà, taracà. És un àlbum que parla de tornar a les arrels, de reconciliar-se amb el passat i d'aprendre a evitar el present.
Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé, sí, no sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no.
Doncs amb Jorge Drexler doncs culminem aquesta playlist per tornar a començar. per començar de zero.
Per viure, vivir, que la vida és preciosa, que mola molt, que està plena d'entrebancs i de coses, però que és molt guai. És molt guai estar aquí i és molt guai estar aquí amb tu, Freddy.
Sí, igualment, Pau. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs ho deixem aquí. Arribarem ara de seguida a les 12, les notícies. Nosaltres hi tornem demà a les 7 del matí, ben puntuals, com sempre. Tinga un bon dia. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.